Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Hola, bona vesprada. El meu nom és Didac i així al meu costat tinc a la meva dona, Cristina, que està embarassada. Visquem a Castelló, Castelló de la Ribera. Han sigut tota la vida abonats, però este any, per tema de feina, no me'ls ha pogut traure. No hem anat a cap partit esta temporada i ens agradaria poder anar este dijous. Confiem en la remuntada, encara que sigui difícil. Una de les coses que caracteritza aquest equip és que mai es rendeix i jo crec que sí que podem passar. Com afrontem el partit? Pues amb il·lusió de poder estar en quarts de final de l'Europa League i tornar a viure una vesprada nit màgica a l'estadi de la Ceràmica. Nosaltres anarem al Villarreal-Liverpool. Vam estar quasi a punt de remuntar, però bueno, anem a veure si tinguem sort i podem anar al partit. Salutacions. Este és un dels...
El que acabo d'escoltar... El que acabo d'escoltar és un dels aficionats del Vila-real Club de Futbol que creu en la remuntada. I sa remuntada que, bueno, jo diria que és quasi impossible. O sea, les coses que passen en el món del futbol són miraculoses, però no solen passar moltes. Estava mirant jo les voltes que un equip ha estat capaç de fer-ho, és a dir, de superar una derrota 4-0, 0-4, i vos puc assegurar que a tota Europa són molt poques. Poquíssimes. Però bueno, en el futbol sempre n'hi ha una i sempre pot haver-ne una altra. I la del Vila-real és ixa que tots somiem que se puga donar. El que passa és que jo pensava que avui anem a dedicar el programa a parlar d'això, de futbol i de com i de quina manera se pot o pot un equip de futbol fer un milagre. I ara estem més centrats en parlar en temes de seguretat que de futbol com a tal. I diga això perquè ahir l'Ajuntament de Vila-real va comunicar que els col·legis que estaven al voltant de l'estadi van a tindre que suspendre les seves classes perquè, per una cosa o una altra, el tema de la seguretat, diríem que preocupa i molt. Clar, una notícia com esta, pues jo diria que ha revolucionat un poc a la ciutat i als seus habitants. De manera que este matí, quan jo venia cap a la ràdio, lo que més me preguntaven era: però com és possible que estos vinguen així i mos vagin a trencar el poble i a paralitzar-lo? Vamos, que ha hagut un moment que jo tenia la sensació de que esta gent de l'Olimpí de Marsella venen més a pegar-li foc a Vila-real que a jugar al futbol. I no serà, no és tal. Així que lo millor que podem fer és preguntar-li als que saben i han tingut que prendre aquestes decisions el perquè de les mateixes, claro. No és molt habitual, a no ser que passi algo així greu, que Vila-real paralitzi la ciutat en un tema de col·legis i de més. Però és que si ahir eren tres col·legis, avui crec que en són sis. Crec que són col·legis i guarderies al voltant de l'estadi. No és fàcil prendre aquesta decisió i xoca una miqueta. Senyor alcalde de Vila-real, senyor Benlloc, què tal? Bona vesprada.
Molt bona vesprada.
Mos pot explicar una decisió com aquesta, per què se pren davant? Claro, perquè tenim a la gent un poc marejada, no? Bueno, si estos tenen que vindre així, mos tenen que parar ja al poble, no deurien de vindre. Suposo que l'alcalde de Vila-real i l'Ajuntament no té la capacitat de frenar a 1.200 persones en la frontera, cosa que ja suposo que no arribem. Per què se tanquen col·legis demà o dijous?
Bueno, tampoc seria bo que les frenàrem. És a dir, el futbol és economia, és important per a la nostra ciutat, per això fem tot l'esforç que fem de ficar tots els mitjans damunt de la taula per a que les coses isquen bé. Jo el primer missatge que vull llançar és un missatge de tranquil·litat. Anem a anar tots al futbol, anem a apoyar al nostre Villarreal Club de Futbol, que com tu has dit, Xavi, pues segurament no hauràs trobat molts exemples o ningun exemple d'una èpica de remuntar i ser 4-0, no? Però tampoc crec que n'hi havia ningun exemple en la història de l'Europa League d'un campió com va ser el Villarreal, d'una ciutat amb 51.000 habitants, que allà on anàvem mos dient si en teníem un millor, més millor. És a dir, que jo crec que en el futbol tot és possible i el més important és que anem, apoyem a l'equip. Que n'hi hagi molta policia, que n'hi hagi molta seguretat i que hagin pres aquestes decisions, tenen que veure, evidentment, en uns datos que ara te comentaré, però és la tranquil·litat més absoluta que poden tindre els veïns i veïnes de que van a estar molt tranquils i van a poder acudir al camp de futbol en absoluta tranquil·litat. Què és el que passa? Pues miren, hi ha una comissió que depèn del Ministeri de l'Interior que valora els partits. És aquesta comissió contra la violència en el futbol, xenofòbia, racisme, i aquesta comissió que depèn del Ministeri de l'Interior pues me va notificar, mos va notificar a la nostra policia local i a tots els agents que en aquests moments estan treballant en aquest protocol des de fa ja unes setmanes i al club, que era declarat d'alto riesgo per els antecedents d'esta afició. Que això no vol dir, no anem a estigmatitzar a ningú i ojalà tot vagi perfecte, però bueno, ells tenen uns antecedents i són els responsables que tenen que decidir d'alguna manera quin nivell, d'alguna manera d'alerta mos tenen que generar a les autoritats per a prendre decisions. Dit això, resulta que l'hora és a les 7:45, no és a les 9, quan ja tot el món està a casa, els xiquets ja estan a casa. Resulta que no només és que s'ha deixat menys quart, sinó que els autobusos, que ne venen 800 des de Marsella, 800 aficionats, en autobusos que són 17, n'hi ha que aparcar-los perquè tenim tot el protocol fet en camí ermita sencer. Allí en el camí l'ermita, a 300 metres de l'estadi de la Ceràmica, n'hi han dos escoles que tenen les seues portes, que la gent arreplega els seus xiquets a les 5 de la vesprada, 5:45, i que a aquestes hores pràcticament és quan estarem passant els autobusos per aparcar-los, estaran concentrant la Policia Nacional a tots els aficionats del Marsella per encapsular-los i de forma segura dur-los fins al camp, que necessitem una hora i mitja de control d'accés. I per tant, pues evidentment, si sumem també que n'hi ha tres babis molt propet d'allí també, el Kinder Park, el Babisol i el Llavors, que també estan en la Trevich, en camí ermita, com la gent sap, i al mateix temps tenim el Carles Artou, que està en la plaça del José Soriano, on normalment les aficions solen celebrar la prèvia, la concentració, etc. Entenem que tindrem en compte també un altre dato, que tenim 400 persones que van a vindre en cotxe, ne van a vindre 1.200, lo qual, des de logo, n'hi ha que pensar on estem. No estem en Madrid, no estem en Barcelona, volem disfrutar del futbol en la major garantia de seguretat possible i, bueno, la competència en la llei la tinc jo com a alcalde de la ciutat i sé quina ciutat governa i és una ciutat molt xicoteta en la qual tenim una bendició que és que el camp estiga cèntric, però això també genera tota una sèrie de distorsions i, bueno, jo crec que, des de luego, evitar l'ocasió i evitaràs el peligro, no?
Anem per parts. Claro, entenc. És que, clar, jo el comunicat, no sé si a la gent el llig o ja cada un...
No sol llegir molt.
Claro, és que, jo crec que...
Vol titular, jo ho entenc tot,
Estem, estem en el titular i abans, i jo no tinc temps per llegir el totxo este i me mareja. Claro, és entendible. Vostè el que entén és que si en un moment de 2 hores i mitja se van a juntar 1.200 persones, més els xavals que són del col·le, més els pares que repelen les xiques. Claro, jo ara estava pensant, imagineu que no va passar, però imagineu que si és 1.200 passa algo, no? Venen un grup úscul d'aficionats de València o de Barcelona que estan en contra des de l'Olimpí de Marsella, no ni és de Villarreal, que no ho tenim, però que no pots controlar-ho, i que negueren càrregues. Imaginem-nos ese carrer, els xiquets i cinc del col·le, la policia carregant... Sí, bueno, en aquesta explicació, claro, l'entenc.
Només, o sea... només, Xavi, la qüestió de l'accés en els vehicles a replegar els xiquets, n'hi ha xiquets molt xicotets, allí sabeu la que se monta totes les dies enmig del camí l'ermita. Ara fica-li de 7 autobusos, 25 furgonetes de la Policia Nacional en Letxeres, cavalls, Bueno, anem a veure, tenim que entendre on estem. No vol dir que s'acabi el món, ni que vaig a cremar-se Villarreal. Precisament si s'ha fet i se despliegue, és perquè el que se vol és que tot siga i tot vagi com toca. El que tenim que fer és remuntar i anar allí a omplir els nostres bars, a generar economia i apoyar a l'equip.
Diu, a més, crec que és bo. És roïn per una part i és bo per una altra. La gran majoria, la grandíssima majoria d'aficionats del Marsella venen a punidora per entrar al futbol. Però sí tindrem uns 400 per Villarreal que van estar, pues, com sempre hem vist, no? La majoria en la plaça Llaurador, en els bars de la plaça Llaurador, que és el que intenta també la policia.
Eso es.
Que estiguen
plaça tots... José Soriano,
claro,
per això
controlat
hem incorporat al Carles Artou, perquè toca allí, sí. Pràcticament. I bueno, jo crec que al final estem per a prendre decisions. Jo entenc que n'hi haurà gent que pel futbol n'hi ha que deixar els xiquets sense escola. Pues bueno, evidentment estem en una ciutat que li costa moltes vegades, jo ho he dit mil vegades, és una dicotomia de poble i ciutat, és fantàstica per moltes coses, però per altres pues és molt estressant i genera moltes distorsions. I el que tenim que fer és, perquè estem tremendament orgullosos de ser la ciutat més xicoteta d'Espanya, el poble més gran d'Espanya, i tindre un equip en primera divisió que juga a nivell internacional, bueno, pues tenim que combinar totes aquestes coses. I també vull llançar un missatge molt clar. Si alguna família, ho he dit, en tots els llocs on he parlat, té algun tipus de dificultat en els xiquets, que no té ninguna solució per a ells, des del punt de vista de la conciliació de la vida familiar i laboral. Nosaltres hem parlat, jo vaig dialogar en els directors de les escoles, en els babis, tot això va ser consensuat, ells també ho veien molt bé, la meva decisió, jo parlo en tot el món. I ells mateixa van a ficar equipos, els professors van a estar allí, si algun xiquet se té que quedar, evidentment que se'l cuidarà i s'atendrà. Per tant, jo també vull llançar-ho clarament. I si no, jo anava a ficar des de l'Ajuntament unes activitats que ja teníem preparades en la ciutat esportiva municipal, en el CEM, per a cuidar els xiquets que els pares no pogueren, en monitors nostres o el que fora. No deixem a la gent tirar i ja està per el futbol. N'hi ha recursos per a poder trobar solucions.
És curiós perquè me deia que si el futbol és a les 9, tot això no haurà tingut ni la meitat de dificultat.
Clar, nosaltres haguerem quadrat tot el protocol, que és el que hem fet, per a que els autobusos, la major quantitat de gent que té que passar els protocols de seguretat en aquest alto riesgo que està declarat, mos arribaren allà a les 7, 7 i quart, a les 7 i quart ja els xiquets ja neixit, els han arreplegat, se n'han anat. Els altres que venen pel seu compte no són mai controlables, està clar, yeah. I això ja intentem fer el que podem. Però sabem que en tenim 800, que van arribar en 17 autobusos, que mos van a col·lapsar d'una manera important el tràfic en carretera de Honda, en carretera Ermita, en camí Ermita, la veritat és que jo crec que la decisió més coherent i més lògica era esta, no? Això... No sempre ha passat, duc 13 anys, és la primera vegada.
Va, això anava a dir-li, hem tingut tot tipus de partits, inclús aficions igual o més perillós, més complicades.
Els horaris han canviat.
Sí, jo diria, i quan pren aquesta decisió? O sigui, quan el alcalde de Villarreal diu, uf, això no me quadra?
Mire, jo la setmana passada duem ja un temps ja treballant en tot este protocol a les tres parts, l'Estat, la delegació del govern, l'Ajuntament, que cooperem en ells, en tot el que se'ns planteja, i el club, en la seva seguretat. El club estava molt preocupat també i el seu responsable pues, me transmitia, l'altre dia vam estar parlant i tal, quan anàvem cavall a cap a Marsella, pues, prou preocupat per tots els protocols, en tota l'experiència que té, me dia que era dels més complejos, que estava treballant i gestionant, i me transmitia la seva preocupació, i jo, quan me ho va dir, que vaig estar allí en l'acte que feia el Pamesa, en la seva fira, i tal, pues vaig a començar a reflexionar, ja es començaven a arribar amb informes i a preparar els protocols i l'operatiu, i vaig pensar, bueno, la llei m'autoritza a mi en casos que pugui haver risc per a l'altercat públic, per a la seguretat de les persones, a poder impedir i suspendre una sèrie d'activitats. Ho he fet de vegades, jo he sigut prou valent en aquest tema també, per exemple en la gota freda,
no
i he suspès les escoles quan he considerat, i molta gent m'ha dit, què se van a inundar els xiquets com si s'hagueren a inundar, perquè no llitgen el contingut. Jo mai he suspès tampoc la gota freda en un poble que és difícil que s'inunde per a generar altercats gordos, no? Sí, de tràfic i d'aquestes coses, però que s'inunde algú per ofegar-se, pues, la uia va acabar burriana. O sigui, és una ciutat molt plana, en la qual és molt difícil que això passe. Però vostè sap quan plou la dificultat de conduir que n'hi ha? Com arreplega la gent a seus xiquets majoritàriament en les escoles, en els cotxes, van a la porta, caen molta uia, pedra o tal. Això pot ser un element que se poden produir atropellos, se poden produir problemes. Entonces, ho valora totes aquestes coses i se suspèn per aquesta qüestió, per el risc que generen vehicles enmig de l'aigua, enmig del vent, enmig de la no visibilitat, quan ho conduís d'una manera adequada. Escolte, la llei està per a complir-la. Jo sé que són decisions que són complexes, que poden generar molta demagogia. Aquells que no li agraden el futbol, algú ha sentit alguna crítica avui, pel futbol, fija tu, lo que mos du al poble. No, el futbol mos du 600 treballadors en la plantilla del Villarreal Club de Futbol, negocis per tots els puestos, economia per a la ciutat, marca de ciutat, ambaixador, és a dir, mos aporta moltíssim més a la ciutat, el que ha sigut l'agricultura en el segle XIX i la ceràmica en el segle XX, per a tindre 51.000 habitants en aquests moments, ho ha sigut el Villarreal Club de Futbol en el segle XXI. Si no, no tindríem tal volta ni totes aquestes cadenes de menjar que s'estan instal·lant en la ciutat, una ciutat moderna, inversions. Això ho ha d'entendre la gent, que mira els pobles i ciutats dels voltants. Val? Aleshores, tenim que ser capaços de prendre decisions equilibrades i a vegades pues, aguantar també el tiró de quan hi ha crítiques. Jo per això he volgut, Xavi, vindré i explicar-ho.
Sí,
jo
sí,
entenc
molt,
que en la nota i en totes aquestes coses ho expliquem, intentem donar els arguments, que quan és la però nota... no hi ha xim, jo, tam... sí. No hi ha xim, jo
i
tampoc.
I després en el futbol tot se multiplica. Ara li ho dic, a mi m'estan cridant, a mi no me criden quasi mai de Madrid per preguntar-me res del Villarreal, molt poc, ja li ho dic jo. Bueno. Tinc que cridar jo a pegar la murga, que vamos a... M'ha cridat tres vegades este matí. Oye, ¿qué pasa ahí? ¿Que cerraré los colegios? Oye, ¿qué pasa ahí? ¿Que van a ir los ultras? Hostia, claro, es que se genera un missatge de, ya de previsió de que va a passar algo gros, de cuidado que vienen... Bueno, no, pero al final yo creo que la explicació és lògica. O sigui, davant d'una possibilitat, d'una aglomeració d'un grup d'aficionats, que damunt hi ha un sector important, que és un sector complicat, i que igual no... Igual no passa res, que lo normal és que no passe res i no va passar res, però si passara, claro, entenc que tu imagina't que antes de començar el futbol, que si en els xiquets se monta allí una mínima càrrega, un mínim bengales que n'encenen 10.000 i els pares diuen, això que és la guerra, claro, i els xiquets més, bueno, l'entenc, la que passa que és un poc, bueno, un poc de sensació de parar el cole, bueno, pues l'entera, o sigui, és lògic que digues, pues que no vinga, sigui la gent que
bueno, és de vesprada, Xavi, jo vaig parlar en els directors, la decisió evidentment era meua d'acord en la llei, però si ho vaig comentar i m'ho van agrair, especialment es va aparèixer una bona iniciativa, estaven prou nerviosos en el tema, vale, perquè evidentment sabien a lo que s'enfrentaven.
Sí, perquè ho han viscut ja alguna volta. Bueno, que anava a dir-li, en el tema de seguretat, vostè el controla, està content en la seguretat que li brinden els cuerpos de l'Estat i sobretot diríem ja la que no controla vostè, que és la policia, sinó la seguretat de l'Estat, o sea, és superior a lo habitual, vostè diu, venen més policies, ve superior a lo que ve normalment un partit de...
En este partit ve el triple, se multiplica per 3, però també multipliquen per 3 nosaltres la local. Nosaltres anem a tindre al voltant d'uns 45 agents en el carrer, lo qual d'una plantilla de 110 que estan coberts, crec que són 97 en estos moments o això, pues imagines que és un 40% de la plantilla en operatius i se dia per a tal, però...
Sí, és el que parlen sempre. Algú diu, no, però és que el futbol és el rector que té, no?
Per si.
Sí, per si passa.
Per si. O sea, al final, si no ho fem en un informe damunt de la taula de riesgo alto i passa algo, evidentment després mos cauria el pèl, no?
Sí, no diria,
després sí que hi sirien tots a dir, si l'alcalde sabia que tenia un riesgo alto i no ha fet el que tenia que fer, ja ha permitit que els pares arrepleguen els xiquets en la porta quan venien els autobusos en aquest moment i venien... Bueno, anem a veure.
No, està clar, està clar que sí, està clar que el per si sempre és barat, sempre és car, no?
Home, claro que és car.
És dir, bueno, per què feu això si al final no ha passat res? Claro, el problema és quan passa. L'alcalde de Villarreal va al futbol i se partit o se queda en sa casa rezant pensant que no passa res, que no passa res.
No, en absolut. Jo no puc desplegar este operatiu al mateix temps prendre una decisió com estes, en lo que no vull és que s'assuste la gent, jo vull que la gent isca i vaja, i a més això també garantirà que estos pares, que els xiquets es poden tindre antes i tal, qui vulgui vindre al futbol, que n'hi haurà molts que també vindran al futbol a vore,
sí,
i és una bona hora perquè els xiquets també puguen vindre, pues vagin en tota la tranquil·litat, els animi a que vinguin prou antes, que vinguin pronte, és a dir, i ja està, és a dir, jo crec que de veritat, en una ciutat tan xicoteta com este, torna a repetir que tenim tanta vida i tanta activitat i això és una bendició, és un orgull, pues evidentment, vostès no saben la quantitat de crítiques que tinc quan ve el moment dels bous, som la ciutat més gran d'Espanya que fem bou per la vila i tallem tot el centre de la ciutat, pues n'hi ha gent que no vol, que està en contra dels bous i està des de la vila i té el bou al carrer, el té baix i no pot eixir, i te diu tal, bueno, pues, i després n'hi ha gent que quan sent les campanes de Sant Pasqual i el carrillón toca comprar, pues ve a si alquilar, perquè ve alguna empresa, ve tal, no ho pot entendre, però com és possible que toque una musiqueta cada hora, no sé què, el cap, no sé quantos. És a dir, si mos ficarem a dir la quantitat de coses, les discoteques, els pubs, les tasques, jo he estat imputat 3 anys en les tasques, en tot el que això suposava. És a dir, vivim en ciutat i hem de tindre pues, paciència uns en altres, i això genera economia i genera vida. On no està tot això, evidentment que n'hi ha tranquil·litat, que no n'hi ha soroll, que no n'hi ha pràcticament risc de res, però que no n'hi ha gent tampoc. ¿Vale? I si estiguérem en Madrid, estiguérem en Barcelona o estiguérem en Londres, no estaríem en este debat, ¿tat? Ni en Ràdio Vila-real, parlant del nostre
sí,
problema demà,
claro, claro.
El dijous en este partit, ¿no?
Claro, claro. O sea,
jo perquè que estuve allí, pues hi ha 1000 activitats més.
És tan simple com que jo vaig anar a Marsella en el Vila-real i per anar al camp de futbol jo me pensava que me n'anava a la guerra. O sea, jo no he anat mai pegant voltes, amagat per darrere, 3 hores antes, no vayáis por ahí, no llevéis ningún distintivo, no se os ocurra poneros por esta calle. Bueno, sí, sí, claro, això és lo habitual. Claro. Acabem. Vull preguntar una cosa. Ara te va estar el regidor d'Esports així i me va dir que vamos, que no hi ha diners per invertir en instal·lacions i que l'obsessió que tenen ara és cuidar, arreglar les instal·lacions que tenen, per exemple, s'ha passat en la piscina l'altre dia, que tenen que solventar-ho. Com està la possibilitat? Les instal·lacions se poden arreglar, se poden mantindre conforme estan, i si és veritat que no podem invertir en els pròxims temps en instal·lacions noves?
Bueno, anem a veure. A nivell local, evidentment, nosaltres tenim una situació molt difícil, l'hem transmitida moltíssimes vegades. A fecha de Win, 51.000 habitants, no tenim pressupost aprovat. No és tampoc una qüestió política, s'està parlant ja i negociant. És veritat que tinc 11 regidors, no en tinc 13, perquè com l'anterior legislatura o com l'anterior ser més senzill aprovar uns pressupostos, però en això s'està treballant i estic segur que no n'hi haurà un problema. El problema és econòmic, el problema és de 4,3 milions de factures anteriors que teníem per liquidar, que és la prioritat ara i que és el que tenim que pagar. I és veritat que hem tingut molts de sobrecostos en moltes coses, en la llum, en l'aigua, en la neteja, en els jardins, igual que les famílies han patit, que s'ha pujat la llum d'una manera brutal en els últims anys. Ara s'ha estabilitzat un poc. Nosaltres ara fa 2 anys vam passar de pagar 1 milió d'euros a pagar-ne 3. És a dir, entre el Covid i la guerra d'Ucrània, en els últims 5 anys ha suposat a l'Ajuntament de Vila-real uns 10 milions d'euros de sobrecost. 10 que estan acreditats. A més, arrastrem una herència nefasta en un endeudament alt per els empastres del govern del Partit Popular anterior al 2011, que continuen venint sentències i que tenim que pagar. Ara en tenim una de quasi 6 milions d'euros que podria ser damunt de la taula. Difícil poder tindre infraestructures noves, a no ser que se produïsca algo que a mi me pareix que hauria de ser, i que això avui, per exemple, este matí hem estat parlant en la Diputació i hem tornat a preguntar, que Diputació Generalitat, me consta que s'ha dit que la Generalitat vol traure de nou els plans estos que n'hi havien anteriorment d'instal·lacions deportives. I me consta que estan fent un estudi en estos moments i mos estan demanant datos de què tenim i què mos agradaria millorar o en què mos agradaria créixer. Me pareix una bona iniciativa. Són uns plans que traia unes subvencions potents des de la Generalitat Valenciana per a que de fora plurianual aportaren una part dels ajuntaments, una part la Generalitat, per anar creant infraestructures noves. En estos moments, per tant, jo no renuncio i tinc molta il·lusió en que Vila-real puga tindre algun dia, i en això anem a lluitar, bé en fondos europeus, bé en recursos de la Generalitat, aportant una part nosaltres en serietat, i quan mos llevem d'alguna manera tota la rèmora i dificultat que tenim arrastrar de lo que li he dit, del Covid i de la guerra d'Ucrània, i paguem lo que devem, que és lo prioritari ara, sí que d'alguna manera quan passem este any, que jo el veig un any de transició per liquidar totes les dificultats, el 2025 sí que ens plantejarem algunes coses. Pista d'atletisme i velòdromo, n'hi ha que treballar en ella, i n'hi ha que treballar també evidentment per a una solució per al Club Patí, que en estos moments tenen dificultats, tenen una categoria en categories superiors que és molt interessant per a la ciutat. No anem a renunciar en algo que hem sigut líders, que som líders. Lo del diumenge així, 28 nacionalitats, els millors ciclistes del món, eixint de la nostra ciutat esportiva Pau Francisco Torres, és l'exemple clar de com hem triomfat en aquesta marca de ciutat, de la salut i de l'esport. El Villarreal B, el Villarreal A, el femení, és a dir, 21 camps de futbol, tenim una potència, campus de tot. No anem a renunciar, Xavi. Per desgràcia, per l'herència rebuda, tenim una situació difícil, però la superarem.
Si paguem a tots i la llum torna a ser lo que era, quina capacitat té Villarreal per invertir?
Sí que n'hi tenim. Tenim capacitat perquè, conforme hem anat orejant estos anys, hem anat reduint l'endeudament. En estos moments tenim l'endeudament més baixet, en un 48%, i si farà falta m'emprendre i mos donaren uns diners de la Generalitat, uns diners de la Unió Europea, i nosaltres tinguerem que ficar 1 milió, 2 milions, és que fora, per fer una pista d'atletisme i un velòdrom en 6 milions d'euros, pues se pot fer. Som una ciutat de 51.000 habitants on tenim un pressupost de 53 milions i tal. El problema, torna a repetir, és l'herència rebuda. Però és que en l'herència rebuda, que l'he viscut des del primer dia en Educ 13, hem multiplicat de 2 poliesportius a 5, d'una piscina a 3, 20 camps de futbol, 3 municipals, i ne teníem 1. Per tant, pagant l'herència anterior i els empastres que ens van deixar, hem lograt avançar. I jo estic segur que ho podem fer. El que tenim que tindre és un poc de paciència ara. Enguany és un any de transició i per a mi la meva prioritat, Xavi, el que més me preocupa i no puc eixir al carrer és quan me veig una senyora a baix que té una floristeria, que li devem 3.000 euros de les festes del maig passat encara i que t'apare i te diu que ha pagat l'IVA, que tal, que no pot, als mitjans de comunicació, a tots. És a dir, devem 4,3 milions d'euros i estem fent un enorme esforç per pagar-ho i en un mes estaran pagats.
Bueno, que no passi res dit, gràcies, alcalde.
Gràcies a vostès, fort abraç.
L'alcalde de Vila-real, pues això, no tingueu por. O sea, el tema és controlar, anar al futbol tranquils, i si s'han tancat els col·legis és més per, jo diria, control que una altra cosa. Seguim, anem al futbol.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial. Desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes. Capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Varilux Especialista.
¿Sabes qué? StudiTecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en StudiTecles.
Última hora. Marzán Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal, con Das Belt Auto Volkswagen y Skoda, y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda, con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marzán de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Canem, la moda que estás buscando para cualquier ocasión, casual o eventos. Con amplio tallaje, desde la talla 34 a la 48, para hombre y mujer. Marcas como Vero Moda, Tifosi, Dos Galgos o Losan. asesoramiento personalizado si lo necesitas. Canem, visítanos en la calle Maradeu de Gracia 3, frente a la Plaza Vallarrí. Canem, tu tienda de moda en Villarreal.
32 sobre les 2, ja sé que algú diu, aquí, bueno, hi havia que parlar d'això. Els que viviu a Villarreal, suposo que avui vos heu donat compte que avui el dia era un poc així amarejat. Al final, esperen que tot vagi bé, tot se controle, triple seguretat policial en tots els camps, control i, claro, la zona que quede límpia de gent perquè puguen acudir els aficionats de l'Olímpic. 800 venen en busos des de València a l'hora del partit. 400 venen per lliure en cotxe, que normalment són els més marejadors que estaran per Villarreal. Suposo que en tota aquella zona anem a la remuntada, si és possible o no. Per cert, notícia d'alcance, notícia d'última hora, s'acaben de fumar a Rafa Benítez, el tècnic del Celta, Rubio.
¿No? El Celta canvia d'entrenador.
Curiós, eh? Benítez tenia un projecte de 3 anys. 3 anys, eh? Un projecte centenari amb el Celta. Un tècnic reconegut de nivell com Benítez. Futbolistes, jo diria, importants. Perquè el Celta, si el mires, no té un mal equip de futbol. I no és, eh? No n'hi ha manera. Per cert, ahir van jugar Almeria i Sevilla, van empatar a 2. L'Almeria va estar a punt de guanyar el seu primer partit, després li van remuntar en els últims 10 minuts i encara va acabar igualant el tema. Vos diem, tenim dos entrades que sortejarem demà per al futbol. Què vol dir per al futbol? Per a aquells que vulgueu anar a la no remuntada. Perquè remuntar, remuntar, ja vos dic jo que no anem a remuntar. Però si n'hi ha algú que creu que podem fer-ho, mos envia un missatge al WhatsApp de la ràdio i entre tots els que ens doneu la vostra visió, sortejarem dos entrades per al dijous.
687-272-460. El WhatsApp d'Esports Vila.
Hola, buenas, ¿qué tal? Pues creo que vamos a ganar, creo que vamos a estar al borde de la remontada, nos va a faltar un poquito, pero imagen buena y sensación positiva para el Valencia.
També és una bona alternativa, és la que volia Marcelino. Jugar bé al futbol, competir i recuperar un poc la imatge de l'equip i donar la cara després del que vam viure allà, que no va ser ni molt menys. Parlant de remuntades, és possible, és factible? Home, ja vos dono una mala notícia. A Europa, remuntades com a tal d'este calibre de superar un 4-0... no és lo habitual, no és lo normal, no sol passar, vamos, és més difícil que menys, però ha passat. Com dia aquell, passar ha passat. No moltes vegades, però alguna que altra. Quantes voltes s'ha remuntat un 4-0, qui l'ho ha fet i com ho ha fet? Bueno, pues simple. Ho ha fet el 61-62, un equip que es deia l'Eixó de Fons, davant de l'Eixó és portuguès. Van perdre 6-2 el partit d'anada, recopa de la 61-62, i van guanyar 5-0 a casa. En la 84-85, el Queens Park Rangers va guanyar 6-2 al Partizan de Belgrado, i en el partit de tornada, en la segona ronda de la Copa de la UEFA, el Partizan de Belgrado li va enxufar un 4-0. Pels més joves, ahir els gols fora valien doble, que era bo quan marcaves fora, però que era un rotllo quan te marcaven. Perquè, claro, si te marcaven en casa en una remuntada, un gol, ja en tenies que fer un cabàs. I les últimes les han fet dos equips espanyols. Nuestro Real Madrid, el rei de les remuntades, i nuestro Fútbol Club Barcelona. Parle de 4-0, eh? No 3-0 i 4-0, com li va fer la Roma al Barça o el Liverpool. O sea, és que no és 3-0, és que nosaltres portem un 4-0 a les costelles. O sea, no és un resultadillo fácil. El Madrid, davant del Borussia Mönchengladbach, en la Copa de la UEFA 85-86, va guanyar o va perdre 5-1 en el partit d'anada, però va ser capaç de remuntar a casa 4-0. I el Barça, ja la coneixeu tots, Paris Saint-Germain de Emery, Futbol Club Barcelona, 4-0 en l'anada, 6-1 en la tornada. També dic que ese dia l'àrbitre un amigo, eh?
Nuestro Aitekin és Ivan Kovacs per al dijous.
Un cunyao. Va passar el Barça. Per cert, una cosa a favor, Rubio. Tenim àrbit per a la partit i l'àrbit té historieta, sobretot per ells, no us haurà fet gràcia.
Sí, anava a dir que el nostre Aitekin és Ivan Kovacs de Carei de Romania i Casualment va arbitrar el Panathinaikos 1-0 de la prèvia de la Champions, en la que el Marsella acabó eliminat de la Champions, en un partit en el que expulsen a Kondogbia.
O siga, que estos tenen un mal record de l'àrbit que els ha tocat en fortuna.
Sí.
I l'àrbit que va pitar el partit davant de Panathinaikos, ells van perdre 1-0 i, com dius tu, els van el mig eliminar. I tenim una altra cosa a favor que a mi, com a mínim, me pareix curiosa. I és que tenim a Alexander Sornot.
Acaba de fer Jorgensen la doble parada de la seva vida, però estem darrere massa justs, massa ajustats. Estem patint, la trau Alberto, se complica Alberto. Valo per a Jorgensen, la mare que va lo que acaba de fer Jorgensen. Lo que acaba de parar Jorgensen, doble paradón.
Primer al Chile, després a Fekir.
Uy Gerard, la madre que él va, va Gerard, entra Baena, va Gerard, la primera Sorlot, no falles, va el vikingo, va Sorlot, gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Perquè després de 25 anys en la primera divisió, Sorlot, per cert, quants gols porta? 13, no?
13, sí.
Resten 10 jornades, no?
Sí.
Per tant, li queden 10 jornades per a fer 7 gols. Tu creus que Sorlot pot fer 7 gols en 10 jornades?
Sí, perfectament.
Deuria, no?
Sí, sí.
Està capacitat. Només n'hi ha dos futbolistes en la història del Villarreal que en Lliga han estat capaços de marcar 20 o més de 20 gols. Un és Dieguito Forlán, 25 ara gols, i l'altre és Gerard Moreno Balagueró, 23 gols. No està mal, eh? Vaya dos peloteros. A partir d'ahí, el rànquing de golejadors del Villarreal Club de Futbol és el següent. Forlán, 19 gols, és el tercer millor registre en la història. Giuseppe El Bambino Rossi, Nihat Cabezzi i Gerard Moreno Balagueró, 18 gols, són el registre 4, 5 i 6. Carlos Bacca, Joseba Llorente, 15 gols. Víctor El Chingu i Quechucu Uche, 14. I així ja arriba Gica Crayoveanu, 13. Alexander Sorlot, 13. Per darrere de Sorlot hi ha Sonny Anderson, Nico Jackson, Cedric Bacambú i Luciano Vieto. Això són els futbolistes que han fet més gols en el Campionat Nacional de Lliga a la màxima categoria del futbol patrio. Tu creus que arrea 20 gols o no? Per entrar en el pòdium de...
Pot arribar.
Jo crec que també. Jo crec que també. Veurem si és capaç Alex Sorlot, que no sé si ha tirat algun penal, crec que un, eh? Si estic parlant de memòria, perquè n'ha tirat Parejo, crec que n'ha tirat Gerard, però... No recorde. Faltes tampoc tira. Sempre diem, els registres golejadors canvien molt si tires faltes i penals. O sea, són ben diferents. Si tu un equip, per exemple, el Villarreal, la mitja són 5 penals a favor, que n'estires tu el 5, que ne facis 3-4, tens més facilitat de fer gol que un tio que no tira penals, no? Està clar, suposo. Però bueno, ixa és una altra de les armes que té el Villarreal Club de Futbol de cara a ixa registre. Per cert, avui he entrenat el Villarreal Club de Futbol i si l'altre dia van veure a Juanito Foyt fent carreretes, avui Rubio ja l'han vist fent rondos, calçant les botes de futbolista i apurant la seva recuperació. Què vol dir això? Molt fàcil. Que Foyt està prop, prop de tornar. Qui té que decidir quan va tornar? Primer ell i les seves sensacions particulars, me diuen que són bones. Després els metges, dient allò de «tiene usted l'alta mèdica», que jo crec que això estarà en breu. Quan dic en breu, potser esta setmana. I a partir d'ahí el tècnic. Quan el vesga en condicions d'entrenar, de jugar i d'afrontar el repte de ja competir. Però, avui Rubio, Juanito estava en la resta.
Molt bona notícia.
Sí, la veritat que sí. Jo crec que per als aficionats del Villarreal, ja no sé si per este any, pel que veu, per d'ací tres, però tindre a Foyt és tindre algo més que patiment. Per cert, el que treballa a banda en el recuperador és Pedraza. És curiós perquè Marcelino pensava que Pedraza tornaria abans. Pel que m'han dit, té o seguís tenint aquestes molèsties ahí en el turmell. que no arriben a anar-se'n del tot. Recordeu que Pedraza pensaven que s'havia trencat tíbia i peroné, que s'havia partit tot en un entrenament i que se'l van portar una ambulància. No recordo el dia, però ja fa temps. I que al final va quedar tot en un esguinç greu. Claro, segur que la recuperació no està sent lo fàcil...
Crec que va ser 16 o 17 de gener.
16 o 17
de... Perquè era la setmana que ens enfrontàvem al Mallorca, que ho veiem tot negre.
Sí, sí. Pues eso, 42 sobre les 2, estes són algunes de les històries més destacades del dia d'avui. Ah, per cert, divendres n'hi ha convocatòria de selecció. Diu el meu bon amic Matilla en relevo que la llista, claro, s'ha muntat un cristo que pa què perquè un tal Brahim no va en Espanya. Si Brahim no jugara en el Madrid, ja te dic jo que a Brahim no l'haguera entret ni en la hoja parroquial. És més, els que ara estan defensant-lo en la bandera de que per què no va a la selecció... Estarían preguntándose quién coño es Brahim para preguntar si puede venir o no. Desde fa molt de temps estem en ese binomio de guerra entre todo lo que siga Barça, Madrid, Madrid, Barça y el resto país que es una broma. Pero bueno, a mí lo de Brahim me parece molt bé, cada uno que faça lo que vulga, me centre en lo nostre. Diu Matilla que Baena té molts números d'anar a la convocatoria de la selecció de nuestro país, ¿no?
Es el máximo asistente de la Liga.
Sí, esa es una, dices, es el máximo asistente de la Liga y yo creo que es un futbolista de calidad. Es verdad que después de todo el lío en Valverde va a quedar un poco señalado, pero él, Sancet, claro, porque al final, diuen, no va Brahim. Yo supongo que no va Brahim porque al seleccionador no le agrada Brahim. Es verdad que, diuen, no, pero si viene otro seleccionador y le gustara Brahim, bueno, pues ya veremos qué pasará en eso. Tenía que España asegurar a Brahim que está así. Claro, es que yo no hay una cosa que me fa gracia. No es que tú... És que no sé jo, a voltes del futbol no l'entenc molt bé. Jo des de xocotico, de molt xocotico, la història era que el que volia anar en la selecció espanyola lo primer era querer ir, no? I el que quiere ir, quiere ir. A partir d'ahí, com ara tenim esa barreja de nacionalitats, que ara tenim xavals de dobles nacionalitats que viuen així però que se senten, pues això, marroquís, brasileros, argentins... I que quan creixen, s'abuelo era argentí o son pares argentí, ja ha crescut així, però ell se sent més argentí, pues que vagin a Argentina. Però a mi la sensació de dir, no, és que jo me siento argentino, però si me llama España, voy a España. No, no. A tu te cridaran o no, si te toca. I si no vols esperar-te, pues te la pires. No, però és que puede ser el mejor jugador del mundo. És que, muy bien, con Messi. Però és que jo crec que... No deurien de tindre Isa. És que no sé com explicar-ho. És que la gent del futbol, o sobretot estem generant una cultura per la gent del futbol i els futbolistes que pareix que estan per damunt de tot. O sigui, arriba un moment que estaran per damunt de les lleis. Per damunt de tot. O sigui, és una cosa... Ja van començar en la broma de nacionalitzar gent ràpid, a pressa, per la porta de darrere, quan hi ha tio que porta anys esperant. No sé. Que no. Que més normalitat, que no passa res. Que tu pots ser argentí, brasilero o espanyol. Bueno, pues decidís que vols ser. Una vegada decidís que vols ser en totes les conseqüències, dir, jo vull ser espanyol i vaig a esperar-me. I si no me quirden, pues no jugaré mai a la selecció. I si veus que no te quirden, dir, pues me'n vaig a l'altra. Però això de dir, no, a mi decidir-me si me vaig a llamar i si vull a jugar, si no me voy, pues ja tardes. No, Rubio? No sé, quina ànsia. Ja entrarà Baena, no? Per Brahim no passa res.
Sí, sí.
Pues no n'hi ha xiquets que sí que volen anar. Bueno, habrá milions, ¿no?, de chavals que diuen, no, jo, home, a lo millor si tingueren tres alternatives, pues tot el món diria, hòstia, en tinc tres, vaig a esperar-me a veure quina puc anar, ¿no? No sé, és un poc... Però bueno, diu Matilla que igual va Baena. Per cert, ha vist que Baena té bloquejat com se diu això, a la gent del Twister. N'hi ha molta gent que està dient que, no sé, igual que després de lo de Valverde va dir... No va a bloquejar a tots, però sí, no, un munt de gent ahí que no pot seguir-lo. 46 sobre les dos. Tu dius que va a Baena?
Jo crec que sí.
I Gerard?
M'agradaria que anara també.
Jo no te pregunto si t'agradaria. Tu creus que va Gerard?
No sé si seria o no. Jo, sí, jo que crec que a mi m'agradaria veure ell.
La història en Gerard és que justet ha fet el millor partit l'últim dia, abans de, no? Perquè és divendres.
Sí, és el divendres.
Però això computa o ese dia estaria dormint Luis de la Fuente? Tu creus que estaria dormint o veient el Betis
Villarreal? Espere que estiguera despert.
369.000 persones van veure per la televisió el Betis Villarreal. 369.000. No està mal.
La Casa Encantada renueva su imagen. Ven a disfrutar de magníficos tardeos y los mejores DJs. Además, ya puedes realizar reservas para tus celebraciones. Estamos en la calle San Miguel 13 de Villarreal. Teléfono 659 40 11 61.
La Moderna. Café, tapes y copes. Ven a disfrutar de los mejores desayunos y cafés. También puedes degustar sus bocadillos fríos, así como pasar un rato agradable con amigos en nuestros tardeos. Te ofrecemos montaditos con cerveza y todos los martes, promoción, dos cervezas y una tapa a elegir. La Moderna, café, tapes y copes, abierto de lunes a domingo. Nos encontrarás en calle Perejil, número 1 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Eutens Ben Provet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Jo me hibridizo, tu te hibridizas, él se hibridiza.
¿Pero qué dices, Daniel?
Pues que resulta que toda la gama de turismos de Peugeot se ha vuelto híbrida.
¿En serio?
Sí, así es. Así que yo me voy a Leonauto. Mi nuevo híbrido me espera. Y tú, corre, hibridízate.
Leonauto. Nos encontrarás en Avenida Castellbell 75, Castellón, y Avenida Francia 60, de Villarreal.
Si tenés euforia, si tenés emoción, si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
La tienda Orange Carrefour Villarreal está con el Villarreal Club de Fútbol. Tengas lo que tengas, lo tenemos. Ahora con Love de Orange toda la Liga, toda la Champions y toda la Copa. Además, llévate una Smart TV gratis al contratar.
El fútbol lo cura todo.
Y para ti, ¿qué es lo primero? Acércate a tu tienda Orange Carrefour Villarreal. Orange.
Com dèiem, estem que si remuntada sí, que si remuntada no. Com ho viviu vosaltres?
Afronta el partit del Villarreal contra el Marsella amb algo d'optimisme per els resultats rebuts davant en Lliga en les últimes jornades i amb l'esperança de que l'equip es deixi la pell i afronten i lluiten i se deixen l'alma per l'afició i ho intenten fer una remuntada que seria molt èpica com a passar a les semifinals de la Champions davant el Liverpool.
Hola Javi, bueno, la meva sensació de la no remuntada és que el Villarreal té que eixir al 200% pensant que tot és possible i que en el futbol s'han vist coses molt rares. És molt complicat perquè el Marsella té molt bon equip i a les contres, si mos tirem molt cap a dalt, mos podem matar, però tenim que intentar-ho, tenim que no jugar en centrals de laterals, molt important, i jo sí que crec que n'hi ha que anar al camp, n'hi ha que animar, i per què no? Per què no?
No tenim que jugar en centrals de laterals, molt important. Luquen Amenábar, buenas tardes.
Buenas, Javi, ¿qué tal?
Centrales de laterales, mal, ¿no?
A ver, salió mal, pero yo, como antes del partido, también pensaba que hubiese sido buena idea, tampoco le puedo recriminar, pero realmente, si mañana, o sea, si el jueves queremos remontar, no tiene que ser la solución.
Él dijo que iba a meter a Femenía, pero al estar enfermo no pudo, y eso le trastocó planes porque no tenía otra opción sino meter a Altimira, y yo creo que no se atrevió. Lo de un central reconvertido sí que lo comprábamos todos, ¿eh? Ahora aquí todo el mundo se tira el moco, pero no, yo también lo compraba. Yo pensaba que iba a jugar Cuenca de lateral izquierdo o Mosquera de derecho y Alberto de izquierdo.
Sí, yo creo que... Yo antes del partido sí que pensaba que optaría por algún central pues jugando de lateral para intentar aguantar el resultado, intentar que al final los extremos de Marsella pues se sabía que eran buenos, como lo demostraron. Pero tener ese uno contra uno en el cual los centrales pudiesen ganar. Realmente no salió bien, como es evidente, pero también al final el Villarreal tampoco atacó mucho, tampoco conseguimos salir de campo propio, así que tampoco era para mí el único fallo de ese partido ante el Marsella, que ahora el jueves nos tocará arriesgar, el planteamiento tendrá que ser completamente diferente.
Eso iba a preguntarte. Te llamo para que expliques a la gente que lo de remontar es imposible, vamos, que juega Ismaïl Assar, como dice Rubio, delante está Aubameyang, que es, vamos, el nieto, primo hermano, nieto de Maradona. ¿Cómo hay que hacer para no remontar a estos?
A ver, es difícil, es complicado, como todo el mundo lo sabe, pero bueno, cosas más difíciles, cosas más raras también se han visto en el fútbol, no muchas, pero al final Villarreal, creo que donde se tiene que agarrar es en lo que vimos el domingo mismamente, que es en tres jugadores de ataque que están muy bien. El Marsella, sí que es cierto que vimos que sus jugadores de ataque son muy peligrosos y eso era algo evidente y lo volverán a hacer, pero realmente no les pudimos atacar mucho o no pudimos probar mucho su defensa, y no es la mejor defensa de Europa y es una defensa a la que se le puede hacer, daño. El Villarreal, donde va a sufrir, bueno, tampoco es sufrir porque al final sabes que vas a una misión imposible, pero donde se va a sufrir es en las transiciones, porque el Marsella, con los extremos que tiene, una vez te pillan a la contra, si tú estás atacando con Parejo, no sé si Parejo jugará, pero imagino que quizás al ser un partido más ofensivo sí que lo hará, estás ahí buscando a Baena y algún error de estos, arriesgando con el balón, pues es muy posible que los Aubameyang, Sar, pues te hagan daño a la contra, como por ejemplo pasó en el tercer gol, si no recuerdo mal. Así que el Villarreal tendrá que arriesgar, intentar que esas acciones, pues poder solventarlas bien con Bailey, Mosquera o con quien juegue.
A ver, es evidente, como vimos ante el Betis, que el Villarreal ahora mismo tiene facilidad goleadora, pero también es evidente que sigue teniendo algún desajuste, sobre todo a pelota parada, ¿eh? El otro día volvimos a sufrir con el Betis, ya no por el gol, sino porque hubo un rato que no salíamos del área y los centros todos tenían peligro.
Sí, o sea, creo que la peor noticia de la última semana, pues es eso, que al final yo creo que todos pensábamos que los problemas defensivos estaban mucho más resueltos. Yo creo que la baja de Albiol le está afectando al equipo más de lo que seguramente todos nos podíamos esperar, porque sí que es cierto que los mejores partidos han venido con él más Bailey o con él más Mosquera en cuanto a defensa del área. Y sí, al final, ante el Betis hubo minutos donde el Villarreal sufrió. Los goles son goles de no defender bien el área, y eso pues creo que sí que es, obviamente al final esto no se construye ni en dos meses y tendrá que ir mejorando. Igualmente, pues oye, esto al final ante el Marsella, justo pues no es que me tenga que preocupar, pero es que como sabes un poco sin presión, pues a esperar que en defensa sea un partido solvente, porque ante el Betis yo no estoy tan de acuerdo, sí que sufrimos, pero realmente tampoco nos generaron tantas ocasiones. Pudimos haber perdido perfectamente, sí, pero sí que fue un partido donde oye, pues si Jorgensen está un poco acertado, que tampoco hizo muchos milagros, pues sí que se ve esa mejora, aparte de los dos fallos que fueron un poco en los goles.
Oye, ¿tú qué equipo armarías para la remontada? Si tú fueras Marcelino, ¿qué equipo de lo que hay, qué pondrías?
Pues a ver, yo la verdad es que optaría atrás, yo creo que saldría con Mosquera y Bailey, al ser dos centrales potentes físicamente, que
rápido, sí,
posiblemente en transiciones te puedan ayudar más. Luego, Kiko Femenía, pues al final, al ser el lateral ofensivo que tienes, pues también optaría por él. En la izquierda tienes la mala suerte de que Alberto Moreno no puede estar, ya que creo que últimamente estaba bastante bien de forma. Y de ahí en adelante, el único cambio que metería sería a Parejo. Y ya, pues, optar por Solos, que para mí fue uno de los errores que tuvo Marcelino en la ida, ya que creo que te viene bien ante un equipo como el Marsella si no consigues salir jugando desde atrás, porque la presión que hizo el Marsella está bastante bien, pues tener a Sorloth para conseguir bajar esos balones. Así que yo optaría por algo de ese estilo, pero los de adelante tampoco los cambiaría mucho.
La idea es, claro, o salir, yo te compro, salir con todo, con dos defensas rápidos y no sé, Baena intocable, Gerard intocable. Tengo la duda de Guedes, de poner a Guedes en una banda y no poner a Comac. Y arriba poner a Sorloth y que sea lo que Dios quiera.
Sí, a ver, yo creo que puede ser una de las opciones también, porque al final Guedes tiene gol, Guedes es un jugador que ya está contrastado en ese aspecto y incluso si el partido no está del todo bien te puede sacar un tiro desde fuera del área. No,
¿y sabes lo que pasa? Que Guedes acojona y ahora en esto del fútbol, y aparte de jugar bien, tienes que meterles el miedo en el cuerpo, que tengan una duda, ¿no? Que digan, tía, cuidado.
Sí, desde luego, o sea, lo he dicho, yo lo de Guedes también yo veo más a Ilías porque creo que al final lo de Guedes no lo has probado tanto en banda, que supongo que si mete a Guedes sería algo del estilo de meter a Guedes por la izquierda y a Baena por la derecha, algo así haría Marcelino, yo creo, para incorporar a Guedes. Y sí que creo que es una opción, pues por lo que tú dices, Guedes al final es un jugador que te da miedo, es un jugador que en cualquier momento te puede sacar un gol. Tampoco hemos tenido tantas acciones donde lo haya hecho, pero lo tiene. Ilías es un jugador desequilibrante, le da para mí más al equipo a día de hoy que Guedes, pero quizás para este partido sí que optar por el portugués pueda ser mejor opción, pero en cuanto a la fase ofensiva yo tendría también esa duda, o Ilías o Guedes, aunque yo personalmente optaría por Ilías.
Gracias, Luquen.
Sí, Javi.
Cuídate. Dos para el estrés. ¿Tú quién no se faría, Rubio?
Yo el Estabar Montán en Reina, Kiko, vos puc comprar lo de Mosquera, Bailly Cuenca, Comesaña Parejo, yo creo que te que jugar Parejo, Baena Gerard y Sorlo, y también tengo la duda si a Comaco directamente comenzar en estrés grosos de banques i de ficar a Guedes en la banda.
Ficar-ho. Per cert, els francesos ja estan enfadats. Han vist, com has dit tu, han vist de l'àrbit. Ojo al tuit de l'Olympique de Marsella, counter oficial.
Isvan Kovac serà l'àrbitre del partido de vuelta contra el Villarreal el jueves. Este es el que estaba en el silbato contra el Panathinaikos en el partido allí. Una prestación catastrófica de su parte.
Prestación catastrófica. Está bien. Prestación catastrófica.
Bona tarda. Primer de tot dir que ahir vam fer un gran partit, una gran remuntada, i espero que el dijous en fem una altra. Perquè tinc la mateixa sensació que vaig tenir el dia del Liverpool, i és com, uf, no sé què pot passar, però probabilitats en tenim. Està complicat? Sí. Que anirem tots al camp a animar? També. Espero que els jugadors ho deixin tot per l'escut.
Hola, sóc un Burguet aquí de Barcelona. I bueno, els meus motius per la no remuntada, per entrar de la no remuntada, és que aquí a casa confiàvem en la remuntada i vaig demanar el dia de feina i tot lliure, però vaig veure que no venien entrades per no socis i per tant ens vam quedar sense entrades. Per tant, ens m'agradaria poder-hi anar amb el meu pare a veure si hi ha sort i aconseguim la no remuntada. I en el cas que no toqui, bueno, animarem des de casa. Sempre endavant. Records.
Ja que dic, perquè algú m'ho diu, dic, al que li toca, tranquils, que anem a passar el filtro nosaltres, Vamos, té que ser més groguet que Néstor Meseguer i després saber que, vamos, a lo que ve, ¿no, Rubio? A animar a muerte, si no, no ni entrar.
Y que la primera vega que toquen a Gerard en el mig del camp, aunque siga el segon 30, a protestar con si se cabra el món.
A protestar. L'estrès.
¿Quieres ahorrar en la factura eléctrica de tu negocio? Puedes obtener los conocimientos necesarios y las claves para mejorar la eficiencia energética de tu empresa. Asiste el 21 de marzo a la jornada gratuita Claves para entender y ahorrar en la factura eléctrica en la PYME, organizada por Cámara de Comercio y financiada por el Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación, IBACE, en el Vivero de Empresas 2 de Villarreal. ¡Inscríbete ya!
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Honda sin número Villarreal, 964-520654 y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
CSV Carpintería Metálica, especialistas en todo tipo de ventanas, puertas, mosquiteras, persianas y también trabajos en acero inoxidable. CSV Carpintería Metálica, nos encontrarás en la carretera Viver a Puerto de Burriana, kilómetro 65 de Villarreal. Teléfono 635-420301.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Tornem a l'estat de la vesprada, com sempre, buscant actualitat i altres històries. Tenim que centrar-nos en el Villarreal B, que està en un moment de dificultat. Notícia del dia, que s'han fumat a Benítez del Celta. Sabem si ja té substitut Benítez?
De moment no l'he vist anunciat. També diuen que el Almeria podria canviar d'entrenador, eh?
Collons, nosaltres dice perilla, mos oblidem, no?
Sí, sí.
Vale, millor. 3 sobre les 3. Ha vingut l'alcalde a explicar que tanca els col·legis perquè justet a l'hora de les cites de xiquets és quan més aglomeració hi haurà de visitants, aficionats, ultres, aficionats propis, cotxes i de més. Tranquil·litat, bons aliments i ja sabeu, com sempre, nosaltres a lo nostre i ells a lo seu.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.